El nostre convidat de l'entrevista compartida d'aquest dijous diu que la llei és igual per tothom, però sempre hi ha alguns que són més iguals que altres. Defensa que els jutges no poden deixar d'aplicar la llei, però això sí, ho han de fer amb sentit comú. Assegura que avui en dia hi ha 5 poders, el quart és la banca i el cinquè són els mitjans de comunicació. És membre de l'Associació Jutges per la Democràcia. Avui ens visita el jutge de l'Audiència de Barcelona, Santiago Vidal.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila.
Santiago Vidal va néixer a Sant Sadurní d'Anoia l'any 1954. Es va llicenciar en dret l'any 1976 i actualment és magistrat de sala de la secció penal de l'Audiència Provincial de Barcelona. Té una llarga carrera professional, ha fet moltes publicacions en diferents revistes des de l'any 2003 i ha publicat llibres com ara Cooficialitat lingüística en el món de la justícia o Injustícia. Ha estat professor de diversos cursos i seminaris al Col·legi d'Advocats de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'Escola d'Administració Pública i molts altres, i ha col·laborat amb molts mitjans de comunicació. El jutge Santiago Vidal ens acompanya avui des dels estudis de la Freqüència Barcelona de la xarxa. Santiago Vidal, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt a gust aquí, als vostres estudis.
Tu fa molt temps que dius que el que se us demana als jutges és que apliqueu la llei, però que ho feu amb sentit comú. Jo et demano, qui el posa aquest sentit comú en una societat que ja no sap cap on va i a més o més on hi ha tants i tants interessos individuals?
Doncs aquest seny l'ha de posar el propi jutge, que per això ha assumit la responsabilitat de dirimir els conflictes entre els ciutadans. De fet, si la pròpia societat, si els propis afectats tinguessin prou sentit comú, no faria falta arribar als tribunals de justícia, no? Jo sempre he envejat a les societats nòrdiques, en concret sempre poso els exemples de Noruega, Islàndia, Dinamarca, on de cada 100 conflictes que hi ha com a conseqüència de la pròpia dinàmica d'una societat complexa com és l'actual, n'arriben als tribunals al voltant d'un 15%. En canvi, els països mediterranis, entre els quals estem nosaltres, doncs aproximadament es calcula que al voltant d'un 65-70% d'aquests conflictes acaben als tribunals, precisament perquè ni els advocats, a l'hora d'assessorar els seus clients, ni els propis ciutadans són capaços de posar aquest sentit comú que deies tu una mica, no? I a vegades, doncs, en el respectiu dret de cada un renunciar a una petita parcel·la.
Per tant, aquí no ens sabem posar d'acord, eh?
No sabem fer una cosa que és molt important, que és la mediació, i a vegades l'arbitratge, no? La mediació és un sistema prejudicial, que jo penso que seria enormement positiu. Estalviaria costos a un servei públic, com és l'administració pública, l'administració de justícia, resoldria els conflictes dels ciutadans en molt menys temps. Recordareu que els ciutadans del que més es queixen, i amb tota la raó del món, és de la lentitud de l'administració de justícia. Moltes vegades, quan dictem la sentència, han transcorregut anys des de que es va produir el fet que ha motivat que acudeixin al jutjat, i per tant ja no els hi serveix de res ni el que guanya ni el que perd, no? I en canvi aquest sistema que dic jo, doncs, ajudaria moltíssim a que en un termini raonable es donés una resposta satisfactòria, no igual per les dues parts, però jo penso que suficientment equitativa.
Clar, no sabem arribar a acords, però, com molt bé dius tu, la llei és igual per tothom, però sempre hi ha alguns que són més iguals que altres. Si la llei fos igual per tothom realment, el rei no seria inimputable.
En efecte, jo quan vaig escoltar en aquell missatge de Nadal a Sa Majestat dient que tots som iguals davant de la llei, vaig pensar, home, comencem malament. Em sembla molt bé que ho digui, no? Però comencem malament perquè el primer que no és igual a la resta dels 47 milions i escaig d'espanyols és vostè, no? Perquè ell, gràcies a la Constitució que es va aprovar l'any 78, és l'única persona de tot l'Estat que és completament inimputable. Bé, afortunadament, això sembla que comença a estar en qüestió, Hi ha un debat molt interessant a la nostra societat sobre si aquests privilegis de la monarquia, o inclús sobre si la pròpia institució monàrquica ha de persistir, i per tant em sembla fantàstic que s'estiguin començant a trencar determinats murs.
Tu has dit en més d'una ocasió que en aquest país, a més de no utilitzar la mediació per solucionar els conflictes, tenim un problema amb la corrupció política i financera. Què hi pot fer exactament la justícia davant d'aquests casos?
A veure, la justícia hi pot fer molt si des del poder executiu, és a dir, des del govern, tant l'estatal com l'autonòmic, se'ns donen els mitjans adequats per fer-ho. Jo he constatat, i la veritat és que estic molt content de que hagi sigut així, que en els últims 2-3 anys, dins de la pròpia classe judicial, hi ha hagut una major sensibilitat per aquest tema, conseqüència, sens dubte, dels drames que veiem cada dia, no?, en el carrer, i, per tant, la majoria dels jutges han adoptat una posició més beligerant, no tan conservadora, no tan d'inèrcies, a l'hora d'exigir que en períodes de crisi com l'actual, que ja dura 5 anys i escaig, des del 2008, doncs no hi hagin processos especulatius que provoquin que les diferències entre rics i pobres cada vegada siguin més grans, que una minoria, molt minoria, però de grans quantitats de diners, s'estigui enriquint a costa de la gran majoria. I per poder lluitar contra això, perquè tot això, evidentment, és corrupció, una més o menys legal i l'altra manifestament il·legal, no? Per lluitar contra això, gaudim, afortunadament, d'unes fiscalies anticorrupció en les que hi treballen professionals magnífics. Jo conec uns quants fiscals anticorrupció des de l'època del recordat Carlos Jiménez Villarejo cap aquí, que s'han queixat contínuament de que abans amb el Partit Socialista i ara amb el Partit Popular com a poder executiu, com a governants de la nació, doncs no se'ls està donant els mitjans necessaris per poder investigar. I si a sobre ens trobem en una època en què estan aflorant, doncs, cada setmana pràcticament, no?, casos de corrupció realment greus, aquests mitjans, en comptes de disminuir, el que haurien de fer és augmentar d'una forma molt sensible.
Per tant, falta voluntat política?
Sens dubte. Sens dubte, jo ho sento molt, sé que els polítics s'enfaden molt quan els jutges diem això, i inclús ens diuen, ves, que el poder judicial esteu interferint en el poder legislatiu, en el poder executiu. Doncs miri, ho sento molt, però discrepo, respectuosament, però discrepo, perquè si una cosa no han fet ni el govern actual ni el govern anterior és donar en els jutges d'instrucció encarregats d'aquests casos. I estic pensant en el cas del jutjat que porta el tema del Palau de la Música, en el cas de Mallorca, del company Castro, que porta el tema de l'Institut Nos, i tants altres, i el cas Gürtel, l'Audiència a Madrid. En tots aquests casos, si d'una cosa s'estan queixant els meus col·legues, és que no reben el suport necessari en quant a mitjans humans, d'investigació, sobretot, necessari perquè aquestes trames, que són molt complexes, sí, es puguin descabdellar.
Per tant, aquesta separació de poders que des de que estudiem ens han venut és una farsa.
El pobre Montesquieu, jo sempre he dit que si aixequés el cap tornaria a tapar ell mateix la làpida de la tomba, perquè efectivament avui en dia les interferències del poder executiu, és a dir, dels governs, i no només a Espanya, això dissortadament és molt general a tota Europa, aquestes interferències en el poder judicial, en la independència judicial, quan afecten aquest tipus de casos, ho vull matisar, són molt habituals i totalment inacceptables. Evidentment, quan estem parlant d'un 1,5 milió de pleits a l'estat espanyol, el ministre sempre ens dirà, escolti'm, no, és que en el 99% dels casos això no és així. Veritat, perquè el cas que afecta el senyor Manuel XX, per exemple, per posar uns cognoms molt habituals, García Sánchez, doncs evidentment que el govern no fa cap interferència. Però és que hi ha aquest 1% que afecta precisament a determinades persones de determinats cercles polítics o financers en els que aquestes interferències dissortadament hi són. I un exemple molt clar, que els oients entendran perfectament, és el que s'ha produït aquesta setmana passada en la investigació del cas Urdangarín a Palma de Mallorca. Jo porto 24 anys a la carrera judicial i no havia vist mai, mai, repeteixo, que la Fiscalia presentés un recurs contra una citació d'un jutge d'instrucció a una persona perquè vagi a declarar. Estic parlant, evidentment, del cas de la Infanta.
Un cas més que demostra que no tots som iguals davant la llei,
Efectivament, aquest és un exemple molt clar i jo confio que ara, quan hagi de resoldre aquest recurs, l'Audiència de Palma de Mallorca doncs faci veritat la dita, no?, i que demostri que sí, que tots som iguals davant de la llei.
Per tant, veurem declarar la Infanta?
Bé, jo quan em feu aquest tipus de pregunta als mitjans de comunicació sempre dic que sóc jutge, no sóc predictòleg, però no tinc una bola aquí on pugui veure què passarà d'aquí 3 o 4 setmanes, perquè no crec que tardem més, però vull confiar, i estic convençut de que serà així, que sí, que veurem a la infanta declarar davant del jutge instructor com qualsevol altre ciutadà a qui se cita en qualitat d'imputat, perquè citar una persona al jutjat perquè declari no és res més que dir-li, escolti'm, hi han uns indicis contra vostè que si fossin certs comportarien la possibilitat de ser acusada per un delicte, vingui vostè amb el seu advocat a defensar-se i explicar-me la seva versió dels fets. En realitat és fer el dret de defensa, dir, escolti'm, vingui a explicar-se. Quan s'hagi explicat, jo ja contrastaré la seva versió amb els elements que tinc i llavors decidiré si arxivo el procediment respecte de vostè, cosa que pot passar, evidentment, o si decideixo seguir endavant i, per tant, que en el seu dia el cas vagi a judici.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que voli...
Santiago, estigues ben atent al que et demana la Laura Alcalde des dels estudis de Munt FM Ràdio.
Bona tarda, Santiago. Tu ets un dels jutges crítics amb el sistema i amb els mateixos jutges. Dius que t'has sentit decepcionat en alguns casos amb decisions judicials. Els jutges esteu indignats? Quin ha estat el cas que més t'ha decebut al llarg de la teva carrera?
Bé, els jutges actualment estem indignats, efectivament. Estem, bé, més que indignats, enfadats. Enfadats perquè des del Ministeri de Justícia i des del Consell General del Poder Judicial s'estan laminant, alhora que s'està laminant a tota la societat l'estat de dret, s'està laminant la independència de la justícia. He de recordar als oients que el ministre Ruiz Gallardón, en les seves dues o tres últimes propostes de reforma, està intentant canviar el sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial per tenir-los encara més controlats pel poder executiu que els tenen ara. Està intentant introduir unes taxes judicials que advocats, jutges, procuradors, fiscals, tots considerem excessives perquè limiten el dret a la justícia dels més febles. I, per últim, està no cobrint les places que aquí a Catalunya crònicament són al voltant d'un 20-25%, és a dir, un de cada quatre jutjats estan buides, estan sense titular. Fins ara hi havia uns substituts o interins, però el mes de desembre se'ls va acabar el contracte i ja no s'ha renovat cap plaça, amb la qual cosa en aquests moments els jutges hem de fer aproximadament entre el 125 i el 140% del rendiment de feina. Ho podem fer, això? Home, sí que ho podem fer, jo sóc el primer que ho dic, que hi hem de posar més hores i més ganes, però evidentment en detriment de la qualitat de les nostres resolucions.
I el cas que més t'ha decebut?
Doncs, home, en 24 anys, com podeu imaginar-vos, són molts, però jo posaria com a exemple, vaig tenir la responsabilitat, ja fa uns quants anys, de portar el cas del primer delicte de xenofòbia i racisme que hi va haver a l'estat espanyol respecte al tancament de la llibreria Europa de Barcelona. Jo vaig emetre una sentència condemnatòria contra el senyor Varela i aquesta sentència en el seu dia el Tribunal Constitucional, 7 anys després, per cert, un exemple d'eficàcia i celeritat, 7 anys després em va dir, mira, la sentència està molt bé, però considerem que aquest article, concretament el 510 del Codi Penal, és inconstitucional perquè limita el dret a la llibertat d'expressió, encara que siguin d'idees tan censurables com aquestes. I va deixar sense efecte la meva sentència alhora que derogava aquesta part del Codi Penal. No?
Va bé que ens expliquis això, perquè mira què et demana el Joan López des de l'Espluga FM Ràdio.
Bona tarda. La justícia sabem que és legal, però és justa?
Bé, legalitat i justícia no sempre coincideixen. I permeta'm un matís per contestar-te. En l'actual procés de transició nacional s'està donant la paradoxa de que legalitat i legitimitat tampoc és el mateix. Les lleis són les que són i les hem de complir, tots els ciutadans, perquè les han aprovades els nostres representants polítics al Congrés. Però les lleis són adequades per un temps determinat. Les lleis, precisament, són modificables, totes les lleis, inclosa la Constitució espanyola, que a vegades sembla que és intocable. Bé, sí que es toca i en 15 dies quan els hi convé perquè el mandat ve des d'Europa. Però totes les lleis són modificables. I, efectivament, jo sempre he dit que quan una llei passa a ser obsoleta o passa a tenir uns efectes perversos per la immensa majoria de la societat, el que s'ha de fer, com que llavors és injusta, el que s'ha de fer és reformar-la.
Per tant, desobeir no és anar en contra de la democràcia?
A veure, desobeir una llei, si es fa de manera pacífica, doncs per mi és una expressió del sistema democràtic. I posaré un exemple que els oients entendran de seguida. Recordaran que la dècada dels anys 90-2000 la llei ordenava que tots els joves de més de 18 anys fessin el servei militar obligatori. Uh-huh. I va haver una resposta molt majoritària de la immensa societat espanyola que van desobeir, es van declarar insubmisos i van dir que no hi anaven. Quina conseqüència va tenir això? Això va tenir la conseqüència de que primer el Congrés dels Diputats va derogar aquesta obligatorietat del servei militar i va establir la prestació social substitutòria, la famosa PSS, que alguns encara recordaran, no? I tot i així, una part d'aquests insubmisos van dir, escolti, més que ni això, perquè col·laborar amb una entitat, amb una ONG, ha de ser una cosa altruista, no obligada per la llei. Per tant, si jo vull anar a Creu Roja, o vull anar a Càritas, o vull fer qualsevol altra cosa, ho he de fer voluntàriament, no perquè vostès m'ordenin. I la conseqüència va ser que l'any 2000, en concret, es va derogar també la PSS. És a dir, desobeir pacíficament, insisteixo sempre, és una manera de, quan té un recolzament social majoritari, és una manera de dir-li al poder executiu i legislatiu, escolti'm, rumin, reflexionin i canvien la llei.
Sí, però ara, per exemple, amb aquesta última forma de protesta social com és l'escarni, el govern ja està pensant en fixar una distància, més igual el que vulgui, que fins i tot voldria prohibir aquesta forma de protesta.
Sens dubte, i he de dir que el ministre Ruiz Gallardón, perdó, el ministre no Ruiz Gallardón en aquest cas, sinó el de l'Interior, el senyor Jorge Fernández Díaz, s'equivoca. Amb la meva modesta opinió, s'equivoca. Primer, establir una distància de 300 metres entre el domicili del diputat o la seu del partit polític i l'indret concret on es poden concentrar per expressar verbalment, pura i exclusivament verbalment, la seva protesta als ciutadans indignats pel que sigui, en aquest cas concret és per el tema de les hipoteques i els desnonaments, doncs a mi em sembla una barbaritat, perquè 300 metres, perquè els oients es facin una idea, és com de les illes de cases d'aquí de l'Eixample de Barcelona, com demanar-los que estiguin a 5 o 6 carrers, amb la qual cosa, home, 300 metres és fer inviable la protesta. Jo trobaria lògic que s'hagués establert una distància de seguretat de 10 metres, per exemple, és a dir, de l'altra banda del carrer, de manera que no s'impedeixi la lliure circulació d'entrar, sortir de casa seva d'aquest diputat. Evidentment això hi estaria d'acord, però identificar, inclús detenir, com diu aquesta instrucció del Ministeri de Justícia, els que es concentrin davant d'aquests domicilis, quan no hi ha cap tipus de manifestació física concreta, em sembla una exageració que està condemnada a més al fracàs. Perquè aquesta ordre, he de recordar als oients, que ve del Ministeri de l'Interior,
sí,
té eficàcia per la Guàrdia Civil i pel CNP, pel Cos Nacional de Policia, però no té cap vinculació ni pels Mossos d'Esquadra ni per la Xarxa. I per tant, aquí els Mossos d'Esquadra estic absolutament convençut de que els seus comandaments tindran més seny i adoptaran unes decisions molt més proporcionades.
Et consideres un jutge mediàtic, tu?
Bé, jo quan em diuen això, que sóc un jutge mediàtic...
Ens has de respondre molt breu, eh?
Clar, doncs, mira, jo diria que no. Sóc un jutge que té molt clar que els mitjans de comunicació feu una funció social molt important i que els jutges fiscals i especialistes en qualsevol matèria hem de col·laborar amb vosaltres, perquè d'aquesta manera entre tots ajudem a informar i a formar a l'opinió pública.
Santiago Vidal, jutge de l'Audiència de Barcelona, moltíssimes gràcies avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Que no parto.